La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimecres 15 de març de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Recordeu que ens podeu escoltar, ja ho sabeu, a través de la ràdio de la 91.5 de la FM, la ràdio analògica, però també a través d'internet, en directe, a través de la web cugat.cat i a qualsevol hora per streaming en qualsevol moment. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Per tant, saludem ja a qui ens acompanya avui. Per un costat, Carles Burgaroles, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ben tornada després de la maternitat.
Gràcies. Moltes gràcies.
Pere Soler, regidor del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
José Miguel García, vocal de Ciutadans a l'EMD de Valldoreix, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I Marco Simarro, regidor de la CUP, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui començarem parlant d'un dels temes d'aquesta setmana, que és tot just aquesta setmana, o ahir per ser més precisos, va fer 3 anys de la declaració de l'estat d'alarma i l'inici d'aquell confinament de 3 mesos de la població a casa seva per la pandèmia de Covid-19. Bueno, se n'ha parlat molt, hi ha xifres i tal, però m'agradaria parlar més des del punt de vista, per un costat personal, si voleu, però també des del punt de vista d'un govern que es va trobar una situació absolutament inèdita i fer una mica de memòria o recordatori de com veu viure aquells dies, sobretot al principi, no? I després a les conseqüències que ha tingut, que encara algunes, encara no les acabem de recuperar del tot, encara que de restriccions ara mateix només en quedin els centres sanitaris. Si vols, comencem amb tu mateix, Gemma. Com recordes aquell 14 de març i després tot el que va venir després?
Bé, aquell 14 de març ens va agafar tots una mica desprevinguts, no sabíem ben bé què és el que passaria, no? Havíem sentit que anava arribant aquest virus, però que no sabíem ben bé quines eren les conseqüències, no? I bé, vam haver de tancar escoles, vam anar avisant a tothom, el primer cas va ser també, ostres, ja ha arribat a Sant Cugat, i a partir de llavors doncs, va ser un temps a anar a correcuita i anar apagant focs. Jo tinc aquesta sensació i aquest record, de falten mascaretes a tot arreu, falten guants, falten gel hidroalcohòlic, s'han de desinfectar les residències, no? I aquí tots els serveis que podien aportar alguna cosa, tots els serveis municipals que podien aportar alguna cosa, realment van modificar les seves tasques habituals per donar resposta a allò que ens anàvem trobant. I alhora, a nivell de ciutadania, anàvem rebent tot de propostes per si falten mascaretes, si falten bates, anem a cosir-les, anem a repartir-les, si cal ens organitzem a nivell veïnal perquè no hi hagi ningú que no tingui aliments a casa, sabem que hi ha 3 senyores que estan soles o no sé on, doncs mirem de fer-los companyia perquè tinguin algun contacte. Va ser un desplegament, crec, del millor, i ara no ho dic perquè ho hem dit moltes vegades, però ho dic molt de fons. Va ser el millor de cada persona allà on estigués, amb aquesta etapa inicial, sobretot. No? Tothom abocat a ajudar amb tot allò que em pogués aportar. I, bueno, això a nivell municipal anàvem apagant focs, però vam anar fent tot el que podíem, tot el que teníem entre mans i et dic, repensant serveis, redistribuint allò que teníem i fent compres, demanant, no? També recordo els centres d'odontologia i així, que també van facilitar material perquè eren qui en tenien i podien, com que havien de tancar, doncs van facilitar tot aquest material. Vull dir que va ser com una bocada de tot el que, tots els recursos que es podien a benefici de la comunitat al final, perquè va ser així. I llavors, bueno, va haver-hi l'època, no? Doncs que només ens arribaven males notícies, especialment de les residències, que teníem les directores espantadíssimes perquè feien tot el que calia, no? Tot el que se'ls indicava, i igualment doncs, els avis, no? La gent més gran anava caient i anaven desapareixent, i això va generar molt malestar també a les direccions, perquè dèiem, ho estem fent bé, però no hi ha manera, no? I totes les crítiques que també van rebre, que això va ser una època desagradable. Totes les restriccions després, és que clar, la pandèmia ens ha durat bastant. 2 anys, dic, no sé ben bé com fins on he d'anar explicant o anar recordant, però va ser una etapa, això, molt intensa, molt dura, dels i baixos, no? També emocionals. I una qüestió que tu deies, no? De les coses que ens han quedat, crec que ja per una banda, doncs, el posar en valor el tenir xarxa, que totes les persones que van passar èpoques soles o així, doncs, ho valoren moltíssim, i l'altra qüestió és el tema de la salut mental, no? Que han anat sorgint la tira de casos, des dels més petits que estem veient a dia d'avui encara a les escoles bressols conseqüències d'aquesta mancança de socialització, també en els centres d'infantil i primària, els adolescents, no? Tot el tema de pantalles, la connexió, i bé, els adults, no? Que vam gestionar-ho com vam poder, però que també vam tenir els i baixos, i que també, doncs, això, les persones que ho van passar soles, doncs, van passar-ho molt i molt malament, no? Mm-hmm. Sí, callo perquè...
Espera.
No, bueno, tot el que diu la Gemma és cert, no? I quan un té la responsabilitat de tirar endavant una ciutat, un govern novell, un govern novell que l'únic que havia fet
no
havia,
un any, no tenia un
havíem gestionat el Glòria també, perquè és que acabàvem d'aterrar, ens vam anar de vacances, va venir el Glòria, urgències, emergències, i de cop i volta els indicis d'Itàlia. Jo crec que no ens volíem creure que això ens pogués passar a nosaltres, i anàvem veient i anàvem dient als italians que malament ho fan, no? que malament. De fet, encara recordo que teníem un viatge programat precisament a Alba, quan va esclatar la pandèmia. Vam haver d'anul·lar, perquè va ser justament en el moment de la pandèmia és quan nosaltres havíem d'anar a Alba, i els vam dir que evidentment que no viatjàvem per qüestions de sanitàries, i clar, i de cop i volta s'atura el món, s'atura tot, però la ciutat ha de seguir funcionant i els serveis s'havien de continuar prestant, alguns dels serveis, i entre el temor personal dels propis treballadors i treballadores de l'Ajuntament amb la organització que tu tens muntada, doncs et fa, jo no diré improvisar, però sí el dia a dia. I quan va rebent dolentes notícies rere dolentes notícies, segur que tots els que estem a la taula doncs, tenim records molt desagradables, no? Però jo li vull treure coses positives també. Jo crec que la pandèmia en aquell moment va cohesionar molt el govern, perquè ja no li importaven els colors, no? Hi havia una àrea, l'àrea de drets socials, que s'havia d'atendre amb tota la dificultat, tot el que va passar a les residències, tot el tema de les desinfeccions, teníem preparats perquè vingués la UME actual a la nostra ciutat, i ens havíem posat d'acord els tres socis que sí. Bueno, després al final no va poder ser, quedo aquí, tampoc no és per desenterrar qüestions, però ens va tocar al final establir un servei de desinfecció municipal amb els costos agregats que això suportava. De cop i volta les contractacions, va desaparèixer el seu conducte normal i es podia contractar per urgència. De cop i volta doncs, comencem des del primer dia a parlar. I una de les coses bones també és que vam establir moltes sinergies amb les entitats, amb els sectors, amb els diferents sectors, no? Es van establir doncs, les taules d'emergència en l'àmbit del teixit econòmic, no? En el teixit comercial, amb restauració, amb els amb les empreses, amb els autònoms, en l'àmbit social també, amb residències, amb les entitats també del tercer sector. És a dir, es va establir un diàleg tan important a través de la xarxa, a través d'online, que va fer que tots poguéssim remar cap al mateix costat, i les males notícies anaven venint una rere l'altra, una, i realment eren moments que allò que es diu de baixón, perquè tenies moments. També és veritat que el govern no va caure amb el sentit, no va caure amb el desànim, es va mantenir un nucli dur com el que podia ser. Els 15 dies o la primera setmana ningú es va escapar d'estar confinat, però això també ens va fer un pas endavant amb tecnologia, connectar tota la nostra xarxa. Es va fer una feina també increïble amb educació, amb que tots els alumnes no perdessin el curs, la connectivitat a través del projecte Lab2. Perquè no sàpigues, un projecte que el que fa és recuperar ordinadors i els enviava al tercer món, doncs en comptes d'enviar-los al tercer món els vam quedar aquí. A l'Ajuntament vam comprar USBs connectors perquè tots els alumnes no perdessin el cicle escolar. O sigui, vam fer moltíssimes coses, coses tan singulars com vam haver de prohibir el tanatori amb dos contenidors frigorífics, perquè tots sabem que l'Hospital General era l'hospital de referència Covid de la comarca. És a dir, van haver un seguit de qüestions, no? Dels agents de civisme i la policia al carrer, uns volien, uns altres no volien, on estan els drets laborals, on estan els... És a dir, una amalgama de situació que realment ens va agafar. Ara això ens va curtir i ens va cohesionar com a govern i vam tirar endavant, no? I vull destacar tot el pla de mesures que vam posar de tots els àmbits i que, a més, la ciutat, el teixit econòmic, el teixit social, el teixit educatiu, ho han reconegut, que vam fer el que vam poder. Clar, quan tu estàs buscant mascaretes, ja és el més baix que pot passar, no? No? Que ara recordo que vam organitzar també unes eleccions en època Covid i no hi havia epis, i vam treure epis de l'Hospital General ens va cedir uns epis que tenia. És a dir, que anàvem buscant i anàvem teixint aquestes aliances entre el món privat, el món públic, eh? Es van fer pantalles també des del FabLab d'ESADE, vull dir, és a dir, tothom va col·laborar i tothom va ser conscient. I ens, com a societat, jo crec que ens vam comportar molt bé i ens vam portar molt bé.
Gràcies, Pere. Marco?
Sí, jo, bueno, hi ha moltes coses donaria per fer un monogràfic de valoracions, d'aprenentatges, de fets que vam viure. Jo, personalment, quan parlem així una mica de la pandèmia, més enllà de pensar que ens han robat el temps, no? I crec que tots tenim aquesta sensació, els esdeveniments traumàtics en els éssers humans normalment genera aquest esborrany mental, no? I de cop, bueno, pues, no, sí, fa un any d'allò, no? I de cop dius, no, fa tres, i tot el que hem passat i tot el, bueno, un patiment i una ressaca de salut també mental que comentava la Gemma. Jo crec que això a dia d'avui n'estem començant a veure més directament les conseqüències, no? Com les persones estem molt afectades a nivell anímic, emocional. Si ja veníem d'una societat amb sintomatologies o problemàtiques com l'ansietat o la depressió molt accentuades, la pandèmia i les seves conseqüències en les dinàmiques relacionals, en les dinàmiques socials, en les dinàmiques culturals, en les problemàtiques econòmiques que s'hi han afegit, no? Posterior a l'esclat d'aquesta crisi, doncs, han fet que aquesta situació de salut mental agreujada en la població hagi augmentat, i això segurament és un problema. Crec que és una cosa que tots vam saber identificar i vam trencar inclús alguns tabús des de llocs on mai se'n parlava massa, és a dir, des de l'àmbit polític, la qüestió de la salut mental de la població en termes generals, no només acotada a patologies molt concretes, se'n va parlar molt més, però crec que és un d'aquells aprenentatges, com d'altres, que no ha tingut una resposta com haguéssim hagut de, com hagués hagut de tenir a nivell de societat, no? De posar-hi recursos, de posar-hi solucions per plantejar-nos que hem de recuperar una certa salut mental més estable per viure al final vides felices, no? Emocionalment parlant, i crec que això és una cosa que també que ha quedat una mica al calaix, com moltes altres qüestions, no? Va ser una època, jo crec, on tothom va acordar, no? Que, ostres, que importants són els serveis públics, no? I quan tot para, no serà l'IBEX 35 qui ens salvi de res ni qui ens pugui satisfer les nostres necessitats bàsiques, i tots a acordar i convenir, no? Com les administracions en aquell moment crític eren les que podien tirar endavant les ciutats i també, per tant, les necessitats més bàsiques de les persones. Jo crec que això és una cosa que va quedar claríssim, i potser aquest aprenentatge tampoc s'ha traduït en un reforç molt evident en alguns serveis públics, sobretot aquells més bàsics, no? La qüestió de les residències també dona per un món. La gent gran, i sobretot la gent amb diferents graus de dependència, ja les teníem prou abandonades, diguem-ne, en un sistema que evidentment tenim lloc on acollir persones grans en situació de dependència, però no tenim un sistema públic que les pugui acollir tampoc a condicions o en condicions per totes les butxaques. Un aprenentatge a base d'un cop molt dur, que és que el virus entrés a les residències i al final, doncs, generés moltíssimes morts a persones del nostre entorn, de la nostra vida quotidiana, i llavors totes aquelles reflexions, les residències han de canviar, el model, no sé què, i tampoc, bueno, són aquelles coses que no han acabat passant, no? I a mi això sí que em sap, doncs, especialment greu. Llavors, jo crec que sí que hi ha qüestions hi ha unes conseqüències socials i econòmiques que abans, les primeres potser van ser immediates, però les que es quedaran, diguem-ne, seran per llarg termini, no? Jo crec que Jo, per exemple, tinc una vivència personal en relació una mica com a l'esclat de la crisi del 2008. Jo sóc d'aquelles generacions, uns anys amunt, uns anys avall, que al final no entenem el futur d'una manera com potser l'entenem els nostres pares, no? Que si t'esforces, estudies i tal, doncs treballaràs el que estudies, a més per molts anys, el mateix joc de feina, no? Justament la gent que ens va impactar la crisi del 2008, doncs a mi amb 18 anys, però bueno, amb 18, amb 16, amb 20... diguem-ne, ja vam canviar la nostra idea del futur, i a més aquesta pandèmia és com la segona estocada, no, per bueno, interpel·lar un futur que cada cop és més incert, no? Llavors segurament aquesta és una sensació que és molt compartida per moltes generacions i cal atendre, no? Perquè no, el que no podem tenir és una societat que no aspiri a una vida, doncs, digna, feliç, alegre i en condicions de poder, doncs, tenir una feina estable, de poder fer una mica de viure una vida plena. Jo crec que són preocupacions que s'han d'atendre i no cal oblidar. Per això penso que també que parlem o fem una mica de reflexió 3 anys després també és positiu per incentivar una mica aquests, mm-hmm, aquests debats.
Carles?
Bon dia. Sí, sí, no, el que diu el Marcos és així, eh? De fet, ja la generació dels nascuts als 70 ja en general ja va tenir, diguem-ne, més dificultats, diguem-ne, per desenvolupar recorreguts plens, no? amb l'àmbit socioeconòmic, diguem-ne així, no? Que la precedent. I això no sembla que estigui millorant, eh? I això és així. Però bueno, jo, si recordo aquells dies, m'he apuntat un parell de coses més de les que ja heu dit, que les comparteixo, que al principi no sabíem si això seria una setmana, dues setmanes, una cosa així, no? I es va perllongar una miqueta. Després una altra cosa que em va... vaja, que va ser com molt al·lucinant i molt únic, no? Perquè segurament no ho tornarem a viure mai més, que és que en un context de que tot està aturat, que no circulen vehicles, etc., com la natura va revifar, eh? Jo he vist que hi ha Camarata, o abans de la Florista ho hauria viscut igual, no? És que era tan perceptible, era tan allò, veure els animals salvatges que tenim aquí, doncs, circulant amb tota llibertat per tot arreu, era una cosa... Però bueno, sobretot hem de parlar de persones, no? Hem de parlar, doncs, en fi, de molts drames que es van succeir també en el si de l'Ajuntament, així de persones que jo personalment tenia molt problemes. Me'n recordo molt del Joan Fible, per exemple, no? El Joan havia treballat, havíem col·laborat, en fi, un tipus fantàstic, i en fi, quan ho vaig saber, doncs em vaig quedar, en fi, glaçat. Una persona vital, no? Allò, un home fort, no? Des de tots els punts de vista, no? I ostres, com és possible, no? En fi. Doncs clar, l'impacte amb la salut, doncs, realment va ser, en termes de mortalitat, en fi, molt, molt dur, molt, molt importantíssim, i encara perdura això, perquè l'eix que ja s'ha posat sobre la taula, de la salut mental, que ja era molt important abans, no se'n parlava tant com després, però certament hi ha hagut un impacte aquí. Jo no sóc especialista i tal, però es llegeix i es percep amb l'entorn, no? I per tant, certament la societat es va comportar molt bé en termes de cohesió, en termes de molts àmbits. L'economia general i tots els aspectes socioeconòmics encara, des d'alguns punts de vista, no ens hem recuperat encara, a hores d'ara. A nivell general, no? A nivell estatal, per exemple, doncs Espanya durant bona part d'aquest període presentava els pitjors indicadors combinats entre impacte sanitari i impacte econòmic, els pitjors. Va escandalitzar moltíssim els beneficis rècord de moltes empreses de l'IBEX, dels bancs, de tal, és un tema que fins i tot al ple el vam parlar, no? Perquè era una època, jo crec, que amb la qual tothom havia de portar allò que tingués, no? I ens era un escàndol flagrant que hi haguessin tants recursos públics destinats a donar suport a empreses, a famílies vulnerables, etc., que al final anaven a pagar quotes de préstecs, anaven a pagar rebuts de la llum i de les energètiques, anaven a pagar lloguers, que moltes vegades són de grans propietaris. Això em va semblar un escàndol, i encara, o sigui, no ho trobo al·lucinant que passés això. Aquí a Sant Cugat es va fer un pla, nosaltres li vam fer moltes propostes, moltes no es van recollir, li vàrem votar a favor del pla, jo crec que tots els grups del consistori, crec recordar, perquè és el que tocava, no? Doncs de sumar i contribuir a que la resposta municipal fos el millor possible. Aquell pla, bueno, una de les condicions que portava era que tinguéssim una liquidació, que encara no està fet. Però bueno, hi ha encara qüestions d'aquella època, com la suspensió de la normativa d'estabilitat pressupostària, que encara està en vigor, la contractació d'urgència que ha mencionat abans en Pere. Bueno, jo crec que és un període, diguem, que tots recordem, amb aspectes molt dolorosos, amb grans aprenentatges, amb qüestions que, sobre les quals hem de tenir molta, però molta cura com a societat, perquè ja hi havia problemes importants que es van agreujar de manera molt important, jo crec, que es generen un impacte que no es podrà esborrar mai en determinades generacions, amb la gent que en aquell moment començava la universitat, per exemple, no? Que pràcticament no han viscut el fet convivencial universitari. Uh-huh. És que això, els que hi hem passat, per exemple, pensem-hi, no?, el que representaria que ens esborressin de cop. Sí, és una cosa realment de molt impacte, que diria que globalment com a societat hem afrontat de manera positiva, com sempre, amb el mig d'ombra, que tant de bo si tornés a repetir-se una situació així, doncs no es repetissin.
Molt bé, gràcies, Carles. José Miguel?
Bueno, yo como biólogo que soy, vi venir, bueno, no suelo ir a venir, pero presté especial atención a las noticias, previamente, antes de que fuera aquí en España, pues un fenómeno como el que fue, y de alguna forma, bueno, pues me iba chocando ver cómo iba cogiendo una dimensión, bueno, que realmente que escapaba todo lo que se podía ver, todo lo que conocíamos, todo lo que se podía haber imaginado inicialmente, pues bueno, pues parecía que era una cosa de días, luego de semanas, luego meses, y bueno, así fue pasando el tiempo, y aquí estamos, ahora 3 años después. Ahora, al retirarse las restricciones sanitarias, se han quedado, pues bueno, para entrar en las farmacias, en los hospitales, pues parece que todo eso haya quedado, bueno, parece que haya quedado atrás, pero bueno, me parece que hoy o ayer leía el dato que la semana pasada fallecieron 60 personas todavía del COVID, y que los expertos dicen que todavía no podemos considerar el COVID pues como una gripe, teniendo en cuenta que por a causa de la gripe cada año hay miles de muertos en España y en todos los países, ¿vale? Entonces nos estamos acostumbrando a convivir con ello, pero bueno, queda todo ese pozo de todos esos años que realmente pues trasvasaron todas las expectativas o la imaginación que podíamos tener respecto de este tipo de enfermedades. Yo hago un balance positivo, ¿vale? Por una parte, pues la capacidad que mostró la sociedad a todos los niveles de adaptarse a un cambio tan radical de las circunstancias de vida a todos los niveles. Cuestión de semanas, pues se cambió lo que durante generaciones pues era el día a día, digamos, de las personas, de las familias o de las empresas. Nos tuvimos que acostumbrar al aislamiento social, al uso masivo de redes sociales, todos los niveles, gente mayor que no había utilizado herramientas de telecomunicación para contactar con los familiares, el teletrabajo a nivel de las empresas, que también supuso pues un esfuerzo muy considerable para todo el mundo, el voluntariado, ¿vale? el gran protagonismo que asumió el voluntariado con un trabajo realmente impagable y que llegó a donde las administraciones no podían llegar. Y también como balance positivo, bueno, pues el equipo de gobierno ha hecho un poco, se ha puesto la medalla del trabajo que hice, que no se lo quito, el trabajo que hice.
No son medallas, ¿eh?
No, el reconocimiento al
era
trabajo.
La obligación que tenía,
bueno, sí, pero bueno, pero bien vendido ha estado, ¿vale? Pero yo creo que también es de justicia pues hacer valer el papel de la oposición, ¿vale? Que también pues en su momento pues dio apoyo con lealtad y compromiso y proactividad, haciendo muchas propuestas por parte de, hablo por mí, pero bueno, creo que es extensivo al resto de partidos de la oposición, haciendo propuestas propositivas y apoyando a todas aquellas acciones que el equipo de gobierno propuso en su momento, porque en ese momento éramos todos los que teníamos que remar para solucionar este tema, ¿vale? Yo creo que es de justicia reconocer el papel de todos en este sentido. Pero por otro lado, tengo un sabor agridulce, tengo que hacer un balance negativo, y es que después de esta vivencia tan intensa que hemos sufrido todos, pues de alguna forma estamos ya pasando página, dejando atrás este tema, y no hemos sacado conclusiones positivas, o no por lo menos las que yo creo que deberíamos haber sacado, y hemos visto la importancia, son cosas que es natural que no les prestemos atención hasta que nos pasan, es una cosa inherente al ser humano, pero hemos sufrido en primera persona todos, porque además nadie ha quedado exento, digamos, de la afectación del COVID. Hemos sufrido esta pandemia, hemos visto lo importantísimo que son tener y contar con recursos sanitarios adecuados para atender esta necesidad. Al final, la salud es lo más importante que tenemos en esta vida. Y bueno, esto ha pasado ahí, pero estructuralmente no hemos mejorado la infraestructura sanitaria que tenemos. Y me llama la atención y me entristece en cierta medida que este tema, que yo creo que todos hemos de considerar que es una de las prioridades, por no decir la prioridad absoluta de preocupación para la ciudadanía, pues no tenga la misma atención, el mismo protagonismo en todo lo que sería pues debate político general y en este caso pues debate político municipal. Y en este sentido, pues cosas como el no estar trabajando, no estar hablando, buscando soluciones, propuestas sobre un hospital de referencia para atender a los vecinos, atender mejor a los vecinos de San Cugat, pues me parece una carencia y es un tema que le hago un balance negativo a toda esta análisis que hemos hecho del COVID.
Molt bé, gràcies, José Miguel. Sí. Gemma?
No, justament en relació al que deies, certament potser no s'han fet públiques totes les converses, però evidentment, no, i veient totes aquestes mancances, evidentment que hem estat al darrere del Departament de Salut demanant més professionals, que la resposta ha estat en moltes ocasions no en tenim, no? Tenim els consultoris de la Floresta i les Planes que encara no s'han obert amb els horaris que feien anteriorment i nosaltres hem estat insistint que la població d'aquells dos barris se sent doncs una mica desatesa perquè no té el centre més proper a casa seva amb tot plenes condicions com abans de la pandèmia. Hem estat demanant també professionals de psicologia, el CESMIC i el CESMA ja eren serveis que tenien unes mancances espectaculars i no les hem resoltes. Hi ha hagut algunes incorporacions de personal, o sigui, alguns psicòlegs i alguns han incorporat una figura que són els referents de benestar emocional que acompanyen els metges de capçalera justament per abordar també qüestions d'aquestes de salut mental. Clar, certament, i seguim empenyent aquí. Jo cada vegada que parlo amb algú de salut del departament, bueno, clar, tota la llisteta aquesta de coses i altres, doncs la posem damunt de la taula perquè ens toca com a govern municipal i perquè sentim la necessitat que Sant Cugat, amb la dimensió que té, amb la característica de la població que té, doncs seguim amb unes mancances que són històriques i aquí hem de continuar empenyent, però de totes maneres, si no, ja us avisaré a la propera i empenyem tots perquè sembla que només ho diguem uns quants i no, aquí està damunt de la taula i l'hospital de referència també, perquè de nou, no, ja ho vam veure amb la pandèmia que al final van haver-se de liar amb l'Hospital General, doncs, bueno, parlem-ne, mirem a veure què és el que es pot fer o què no es pot fer, però que Sant Cugat tingui un altre hospital estaria bé.
Però més que liar-se, el que va fer l'Estat va ser bueno, privatitzar la gestió durant el... nacionalitzar la gestió directa per poder donar servei i cobertura en aquells indrets on no hi havia capacitat suficient amb el servei públic. Mm-hmm. Bàsicament això. Jo sí que vull posar en valor... Era la nostra obligació. Nosaltres havíem d'estar allà i allà és quan es demostra qui amaga el cap sota l'ala i qui s'amaga i qui no fa res, no? I que les deixa passar. Jo crec que la majoria o podria dir que tots els consistoris hi van posar el coll, tots els alcaldes de tots els colors i de tots els responsables polítics de gestió municipal hi van posar tots, a excepció d'algú que se li va anar, suposo, també allò que parlàvem de la salut mental, no? Però és important i no es tracta de posar-se medalles, però sí que és veritat, sí que és cert que vam reaccionar molt ràpid i en matèria econòmica vam immobilitzar, que una cosa és immobilitzar i l'altra és pagar, però vam immobilitzar des del primer moment, primer van ser en dos períodes, primer 6 milions, després 12 i després finalment fins a 13 milions d'euros entre allò que posàvem sobre la taula per donar suport i ajuts i allò que deixàvem de cobrar, taxes, preus públics, impostos municipals, és a dir, vam fer tot un reguitzell i no és per tirar aigua al vi, però sí que jo recordo en aquells moments, parlant de l'oposició i tal, bueno, jo recordo en aquells moments que el govern en determinats moments també es va trobar sol i poc solidari en aquest sentit i no totes les propostes van ser aprovades pels grups de l'oposició, però bueno, és igual, ara està passat, estem aquí. Si no hem retret comptes és per una senzilla raó: a dia d'avui encara estem patint conseqüències econòmiques de la Covid. A dia d'avui encara hi ha ajuts instaurats en la Covid i que per tant hem d'acabar de calcular, perquè hem donat suport a molts sectors econòmics, molts específics: gimnasos, centres d'estètica, hotels, comerços, restauració. Estem fent programes, i aquí tenim el Marcos Amaro, estem fent programes derivats de tota l'atenció, sobretot a les persones que estaven soles a casa, els àpats a domicili, l'acompanyament, programes d'aquests que ara estem valorant si fa falta la seva continuïtat o no fa falta, en alguns casos sí, uns altres potser s'ha de baixar la intensitat, no sé, això, o com s'està valorant, per tant, és conseqüència de la Covid? Sí. És un càrrec que podem passar a la Covid? Sí. També vam tenir la sort que Europa va activar uns mecanismes de suport per sortir d'aquesta crisi, que van ser els fons Next Generation European. Per tant, Europa també hi va posar el coll, i l'Estat també hi va posar el coll. I amb tot això, malauradament, quan semblava que tots els indicadors ens posarien en aquesta pujada a nivell de benestar i a nivell econòmic, ens esclata una guerra. Vull dir, a veure, hem de ser conseqüents amb tot això. Són imponderants que el govern local ha de fer gestió d'unes conseqüències forànies. I si a més, en aquell moment, doncs, la situació de l'organització municipal doncs, estava com estava, perquè l'herència és la que vam fer, doncs, i tant que vam fer coses, i tant, i molt, i més que hem fet, i que arribem a dia d'avui. Per tant, jo crec que tots els nivells de l'administració hi van posar el seu gra de sorra, i tots hi van demostrar, la Generalitat també, amb ajuts, amb suport, vull dir que tots van remar, la Diputació, Àrea Metropolitana, el Consell Comarcal, uh-huh. Vull dir, totes les administracions, vamos, és que jo, de tots els colors, és que no havia vist mai tanta munió, per això jo li poso un valor afegit que amb un govern com el nostre i amb una ciutat com la nostra, poc acostumada a treballar amb tres forces polítiques, aparentment algunes més antagòniques que les altres, però totes amb el mateix sentit, remant cap a la meta. Escolta'm, això és impagable. Jo, aquesta experiència és impagable, i després em vull quedar amb el bo.
Molt bé. Marco?
Sí, jo ara parlau, del... Sí que és veritat que va ser una situació on es va donar certa lleialtat institucional a tot arreu, no? Una mica, vale, això és un tema greu, ens hem de posar, però jo personalment no comparteixo que a nivell general tothom pogués actuar des de la mateixa mirada, o tots els col·legs poguessin actuar des de la mateixa mirada. I l'exemple més extrem, diria jo, o potser més extrem i més mediàtic, és el tenim a Madrid, no? Amb una gestió de serveis públics per part d'un partit ultraliberal i ultradretà. Llavors, perquè vull dir que jo crec que és important entendre també una reflexió de fons, que funciona una mica les ideologies que moguin cada partit o cada agrupació política, les coses, les problemàtiques socials i econòmiques s'aborden d'una manera o una altra. I és veritat que en un moment potser de més emergència, sí, diguem-ne, va haver certa unanimitat en la reacció contra els problemes immediats que venien, però al final, d'aquests aprenentatges que parlàvem al principi, s'aborden diferent, també en funció una mica dels eixos ideològics on estiguem situats. Jo crec que també és important mencionar-ho. I justament, llavors me'n torno aquí al nostre exemple local, i algunes coses ja sortien. Nosaltres també, quan iniciem aquest mandat, hi ha una voluntat clara, expressa, una convicció absoluta en augmentar la despesa social o en augmentar el nombre de polítiques socials que puguem fer des de l'Ajuntament, no? Per tant, prioritzar una despesa en relació a les polítiques adreçades a les persones, com a un mantra i com un autobandat a nivell de govern local, no? Evidentment, la pandèmia el que fa, a més, és accelerar, augmentar, estructuralitzar una sèrie de situacions de necessitat a les quals es van haver-hi de fer front, no? O sigui, les atencions des dels serveis socials del municipi s'han doblat. A dia d'avui atenem i acompanyem un 14% de la població. Evidentment, 2020, no? Durant tot l'any 2020 i 2021 vam tenir picos d'atenció social que han anat rebaixant perquè les situacions s'estabilitzen, però s'han quedat en uns marges molt més alts que el que teníem el 19, amb la qual cosa hem de ser conscients que la realitat socioeconòmica que tenim al municipi i segurament arreu del país, doncs, és molt més complexa que no abans. Per tant, quan parlem de conseqüències de la pandèmia és això, i per tant, quan parlem de si hem incorporat noves línies en relació a les polítiques públiques, que s'ha de valorar que són... potser van aparèixer per una situació d'emergència, però si aquesta situació d'emergència ha generat una nova situació estructural de dificultats econòmiques, doncs hem de mantenir la despesa social en relació a doncs, programes que vam obrir en un moment i que es mantenen, no? El punt de mediació del lloguer en el seu moment va aparèixer com una manera de renegociar contractes de lloguer favorablement als llogaters del nostre municipi, no? Perquè vam veure que era una situació de desprotecció total i no volem que les persones vegin obligades a marxar a casa seva o almenys o que no arribin a situacions de desnonament, no? El Pere parlava dels àpats de domicili, no? Que era una situació de donar un servei per donar una alimentació en condicions indignes a les persones del nostre municipi, que potser no s'ho poden permetre tant, i això també es va activar també tota la xarxa de detecció de situació de solitud. És a dir, la solitud no és només aquelles persones en una situació de dependència més forta, sinó de persones que potser no tenen xarxa, no tenen un contacte tan assidu amb familiars, amb amics, amb la comunitat més propera, i és important doncs, que d'alguna manera els serveis públics, els serveis d'atenció a les persones puguin tenir una manera d'arribar a veure aquestes situacions de com estan i poder donar-hi suport i acompanyament. Jo què sé, el punt d'acompanyament digital, no? De cop tot va ser digital, tota la tramitació és telemàtica i aquí els analfabets digitals són molts, vull dir, i ho dic en plural, incloent-me perquè no és una qüestió només de la gent gran. Vull dir, molta de la tramitació telemàtica digital és complexa per moltes persones, llavors també diguem-ne, hem pogut fer moltes polítiques d'innovació social, crec que això és molt important i penso que és important que totes aquestes línies també es mantinguin, perquè les necessitats hi eren, s'han augmentat i ara és important mantenir-les. Jo, i una última cosa m'agradaria dir al respecte d'això, és una reflexió més general d'aquests aprenentatges de les conseqüències de la pandèmia. Jo crec que vam veure que en el moment en què es van tallar les cadenes de producció i d'abastiment de qualsevol tipus de producte a nivell nacional, no? Perquè vivim en un món globalitzat, la pandèmia va aturar tot aquest tipus de processos, es va demostrar la necessitat, no?, de tenir circuits productius propers, relocalitzats, territorialitzats, i és una cosa que no ens hem posat. Evidentment, des d'un municipi és molt més difícil tocar aquestes qüestions de cadenes productives, però és que en el primer moment no podíem ni fer mascaretes a nivell d'estat. No podíem fer mascaretes, havíem de comprar no sé on. No pot ser que no puguem tenir un cert control sobre les lògiques productives més proper al nostre territori, i jo crec que això és important tenir-ho present, perquè és una feina que no s'està fent i, per exemple, seguim apostant pel turisme un altre cop, quan jo penso que aquí cal fer una reflexió seriosa. Bueno,
és complementària, també.
Pot ser complementària, però no s'està fent l'altra pota, diguem-ne. No s'està fent un esforç per recuperar certes lògiques productives territorialitzades.
Home, s'ha reaccionat amb el tema d'intentar incorporar una fàbrica de xips, que també va haver-hi un problema amb el tema dels xips, amb tota l'electrònica, és a dir, jo crec que Europa, en general, ja no parlo només l'Estat, sinó que Europa va intentar reaccionar amb el que està dient el Marco, i jo crec que bueno, van haver-hi empreses que aquí van començar a fer mascaretes, també. Vull dir,
no, clar.
Mira, com que ens queda poc temps i no obriré ara un altre tema perquè no tindríem temps de parlar-ne tots cinc, acabem de parlar d'això. Carles, m'has donat la paraula i Gemma, tu també.
Bueno, el Pere ens recriminava això, no?
No recriminava, feia una observació.
Algun dia seràs parlar o no? O interrompràs contínuament, com l'altre dia?
Bueno,
vinga, gràcies.
És un diàleg, és una tertúlia.
Bueno, aleshores, sí, realment és que nosaltres pensem que no es va fer el que calia, ni el que es podia. O sigui, aquí, perquè ens entenguem, i he explicat molt ràpidament, la norma d'estabilitat pressupostària va crear enormes borses de liquiditat no disponible a tots els ens locals espanyols, a tots, inclòs el de Sant Cugat. I molts milions d'euros estaven allà als bancs, que en principi no hi havia disponibilitat pressupostària per executar-los, però que estaven allà, morts a riure, perquè ens entenguem, no? Doncs arriba la pandèmia, al cap de pocs mesos, aquestes normes desapareixen, no? I era quan dèiem de dir, ara és el moment de posar tota la carn a la graella, any 2020, I de a tota aquesta tresoreria acumulada d'una manera no desitjada, era el moment de portar-la a la societat per contribuir en sèrio a fer una remuntada important, no? Perquè, i dèiem, mireu, si estem caient com el nostre context en termes econòmics, un 10%, a Sant Cugat, que en aquell moment tenia 4.000 i pico milions d'euros, vol dir que les pèrdues de riquesa són de més de 400 milions d'euros. Clarament, molt superiors, no? Llavors, clar, plantejar, diguem-ne, que amb un esforç pressupostari públic local podien fer-ne front, doncs ja es veia que, no, que havien de posar molt més sobre la taula, no? Clar, el que ens vam trobar és que l'any 2020 l'Ajuntament no només no va posar tota la carn a la graella, sinó que va generar superàvit i més acumulació de tresoreria encara, encara més, just al contrari del que tocava. I en 2021 exactament el mateix. I en 2022, que és quan ja no cal, aleshores al revés, no? Esclar, sempre anem al revés del que cal, sempre. I aquesta és la realitat. I per tant, home, sí, jo crec que com a oposició això ho havien de dir, no? És a dir, que l'Ajuntament, en lloc d'aportar més múscul a la societat civil en aquella època, retirés, vaja, em semblava inacceptable del tot, no? I això és el que va passar, no? I per tant, clar, doncs el suport va arribar fins on va arribar, no? Es parlava sempre d'aquell superpla de 12, 13, 17, 16, depenent de qui el posava. Nosaltres demanàvem detall, demanàvem liquidació, que això de que encara està en vigor i per això no es liquida, bueno, em sembla una excusa terrible, no? És com si qualsevol programa no es pogués liquidar anualment, no? Per veure com anem. Perquè al final el suport anava condicionat a això, a que anéssim compartint, a que hi hagués una liquidació, i encara estem així. Però bueno, és un tema més dels molts que hi ha.
Mira que creia que avui no parlaríem d'economia, però hem acabat anant. No dic que no sigui justificat. Resposta molt breu, Pere, sisplau, i tancant amb el José Miguel.
No, a mi el que em sap greu és que aquestes incerteses se les creu fins i tot a ell. Jo crec que al final la ciutadania se n'adona que realment segons tu, però a dia d'avui no trobes cap ciutadà, ni cap empresa, ni cap entitat no. que digui que realment l'Ajuntament no va fer tot el que va poder en aquell moment. I em sembla d'una insolidaritat brutal fer aquestes declaracions 3 anys després de la pandèmia. Em sembla una insolidaritat. No dèieu que us vau posar al costat? Sí. Em sembla d'una insolidaritat tremenda.
Van votar a favor del pla.
I ja està. I a partir d'aquí ja puc rajar i puc dir tot el que et doni la gana. Són incerteses. I la gent ja no s'ho creu, Carles.
Molt bé. Vinga, Gemma i José Miguel, molt breu.
De tot allò que vam començar o que vam veure que era necessari d'elaborar a nivell municipal, continuem treballant amb la mirada de prevenció i promoció de la salut, i ho dic perquè a més és un àmbit que em toca de forma directa, i estem elaborant perquè és complex i és difícil, però el Pla Municipal de Salut amb diferents serveis, tant educació com serveis urbans, des de ciutadania també, drets socials, vull dir, mirant de forma completa què és tot allò que pot afavorir a que la ciutadania de Sant Cugat tingui unes millors condicions saludables, no? I una millora en aquesta salut. I alhora, una altra qüestió que estem tenint en compte és també el com anem treballant aquestes licitacions de forma més complexa i amb una mirada més àmplia, almenys les que pertoquen a la ciutadania, que tenim aquesta sensibilitat ja directa perquè ho hem patit amb les entitats i hem estat escoltant-les, per incorporar també aquestes qüestions de salut. I parlo, per exemple, doncs, a l'assessoria de drogodependències, que és una qüestió que ha ampliat moltíssim el servei, doncs, veure de quina manera continuem amb aquests serveis a la societat de la millor manera possible.
Gràcies, Gemma. Molt breu, sisplau.
Bueno, yo me reafirmo en lo que he dicho antes. Bueno, hemos empezado a hablar de una cosa, de otra y tal, y al final no hemos hablado de lo que realmente es sustantivo. Y lo que es sustantivo es que en Partaulí esté atendiendo una población de 500.000 de personas, que un hospital de referencia tenga que atender a esta cantidad de personas que a todas luces pues es desorbitada, y que esto provoca, pues, por ejemplo, que haya 629 días de retraso para tener visita con el urólogo o 331 días de retraso para tener una visita con un traumatólogo. Y eso nos sitúa en la situación de que San Cugat sea una de las excepciones, por no decir la única, de ciudades de casi 100.000 habitantes. Bueno, estamos a punto de alcanzar esta cifra en 2024, creo que está más o menos estimado que llegaremos, y que no tengamos un hospital de referencia. Yo al señor de la CUP le diré que no se vaya tan lejos, que no hace falta que vaya a mirar a Madrid, porque esta situación, esto es el resultado de una mala planificación sanitaria por parte de la Generalitat de Cataluña, y esto está aquí, y aquí es donde hemos de trabajar, y aquí es donde hemos de buscar las soluciones. Por tanto, reclamar este hospital de referencia para San Cugat, y que todas las fuerzas políticas se confabulen, se pongan de acuerdo para que lo convertamos en una realidad.
Molt bé, moltes gràcies, merci per la brevetat. Moltes gràcies a tots cinc, a Gemma, Pere, Carles, Marco, José Miguel, per venir a la tertúlia del Gall del Monestir. I recordeu, els oients, cada dimecres a 9:15 del matí a la ràdio, la 91.5 de l'FM, i també a cugat.cat, el Gall del Monestir. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.